Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
Cap de setmana llarg en què la verborrea de Donald Trump torna a apuntar cap a Espanya.
Ha parlat de retirar tropes d'Alemanya. Estaria considerant el mateix per Espanya i Itàlia, que tampoc s'hi han sumat?
Probablement. Vol dir que no ho hauria de fer. Itàlia no ens ha ajudat gens. I amb Espanya ha estat horrible. Absolutament horrible.
Davant les dificultats per trobar una sortida a la guerra de l'Iran, noves amenaces del president nord-americà per desviar l'atenció, amb més aranzels i més despesa militar, res que ens vingui de nou. La diplomàcia tampoc descansa aquest cap de setmana llarg. Tornem a tenir el focus a la flotilla Global Summit, que assegura que els dos líders del comboi humanitari que anava cap a Gaza i que va ser detingut dijous estan sent traslladats a Israel, on està previst que arribin avui mateix. L'organització denuncia que l'exèrcit israelià ha torturat els dos activistes. Són l'espanyol d'origen palestí, Saif Abukir, resident a Catalunya, i el brasiler Thiago Ávila. Com dèiem, dijous van ser interceptats en aigües internacionals davant la costa de Grècia. Obrim tertúlia al suplement, que inaugurem amb el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez. Ministra Álvarez, bon dia, buenos días, ¿qué tal, cómo está?
Bon dia, buenos días.
¿Cuál es la situación de este activista español residente en Cataluña? ¿Dónde está?
Pues la última información oficial que tenemos de las autoridades israelíes estaría desembarcando en este momento en el puerto de Ashdod. De allí va a ser trasladado a Askelón, donde la solicitud formal que hicimos inmediatamente de ofrecerle asistencia consular y poder entrar en contacto con él ha sido contestada afirmativamente por las autoridades israelíes, y a las 12 está citada la cónsul de España en Tel Aviv. Nuestro cónsul está citado para poder tener un contacto con él, al igual que los cónsules de Brasil, porque hay un ciudadano brasileño también que está siendo desembarcado, y de Suecia, porque parece que Saif Abukesek tendría también la nacionalidad sueca. De hecho, estamos en contacto también con las autoridades suecas, igual que con las brasileñas, que emitimos un comunicado conjunto ayer para hacer acciones conjuntas en todo momento.
Su organización dice que ha sido torturado y que lo están mandando a Israel, como ahora contaba, por tanto ya estará en Israel. ¿Pueden confirmar que lo han torturado?
No podemos confirmarlo, desde luego, porque todavía no lo hemos visto. Sí que ayer la cónsul en Creta de los españoles desembarcados tuvo que desplazarse al hospital, porque varios de ellos requirieron asistencia médica. Eso sí se lo puedo confirmar. Sobre Saif todavía no, porque no estamos con él, pero quiero ser muy claro. Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales, fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Yo se lo he hecho saber así a mi homólogo israelí, y el comunicado conjunto con Brasil, en el que decíamos eso textualmente, ha sido también muy claro.
¿Qué tiene que pasar para que Saif pueda volver a su casa?
Absolutamente nada, que las autoridades israelíes le liberen de esta detención ilegal. Saif no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche, tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos. Se lo trasladé a la alta representante también para que ejerciera la protesta oportuna. Por lo tanto, no debería de haber ninguna acción extra, porque Saif no debería de encontrarse en esta situación.
Ministro, ¿qué le parecen las palabras de Donald Trump sobre la retirada de soldados americanos en Alemania, apuntando ya también Trump que España podría ser el siguiente?
En fin, son tantas las declaraciones que imagino que se refiere usted a las de las últimas horas. Mire, España es un aliado completamente fiable de la OTAN, y tenemos en estos momentos un despliegue histórico de efectivos también, de aviones, en el flanco este de la OTAN pues garantizando, por ejemplo, la seguridad de los cielos de los países bálticos. Por lo tanto, eso está fuera de toda duda. A partir de ahí, sinceramente, yo me dedico a hacer, no a comentar comentarios.
¿Cuántos soldados americanos hay en territorio español ahora mismo?
No tengo la cifra exacta. En estos momentos es el Ministerio de Defensa quien la posee. En cualquier caso, las bases de soberanía española, pero que pueden ser utilizadas conjuntamente, operan con total normalidad, y el acuerdo hispano-norteamericano que las rige tiene unos canales de comunicación establecidos y funcionan con total fluidez.
España tiene su discurso desde hace semanas, desde hace meses ya, respecto a Irán y a la guerra. Pedro Sánchez fue uno de los primeros que se pronunció de manera tajante. ¿España teme las represalias que pueda tomar Trump contra España por su posición con Irán?
No, en absoluto. Me preguntan muy a menudo esto. Yo comprendo el interés mediático, porque a tantas declaraciones, pues eso alimenta el interés mediático. Pero sería el mundo al revés. Un país como es España, que tiene una política exterior que es coherente, que siempre, absolutamente siempre, está acorde con el derecho internacional. Su objetivo es la protección de los intereses de sus ciudadanos, de los españoles y las españolas, y al mismo tiempo buscar la paz y la estabilidad mundial. Que un país así pudiera tener cualquier represalia por actuar acorde a los intereses de sus ciudadanos, acorde al respeto al derecho internacional y buscando la paz, la seguridad y la estabilidad mundiales, sería el mundo al revés. Nuestra posición sobre Irán ha sido clara y no va a cambiar, y lo ha sido desde el primer momento. La guerra en Irán, la guerra unilateral en Irán, tiene que terminar. El lanzamiento de cohetes y misiles completamente injustificados de Irán sobre todos los países de Oriente Medio tiene que cesar. El Líbano tiene que ser parte del alto el fuego permanente y de la paz que se pueda hacer. El estrecho de Hormuz tiene que volver, como era el momento antes de la guerra unilateral, a tener un paso libre, seguro, indiscriminado y sin cobro de ningún tipo de canon. E Irán no puede dotarse del arma nuclear. Esos son los parámetros por los que nos movemos. Esos son los parámetros por los que yo hablo con todos mis homólogos de la región, incluido el ministro de Asuntos Exteriores de Irán. Y por eso apoyamos la mediación pakistaní. Lo hemos dicho desde el primer momento. Nada de eso es contrario al derecho internacional. Y todo eso va a favor de los intereses de los españoles, que están viendo sus bolsillos golpeados por esta guerra que nadie ha escogido salvo dos, y que desde luego tiene consecuencias mundiales.
El petróleo es una consecuencia, también los aranceles de Trump, ahora son los automóviles europeos, 25% en este caso, apunta el presidente americano. ¿Usted ve el final de la guerra? ¿Ve un final a todo este proceso?
No veo un final en estos momentos, porque también, y de eso hay que felicitarse, las acciones bélicas más importantes, todo apunta a que han cesado, por lo menos momentáneamente, y eso es algo bueno. Hay una especie de alto el fuego que se va estirando y se va alargando. Yo eso también lo saludo. Yo he estado en muchas negociaciones diplomáticas, muchísimas, y una negociación de esta complejidad donde la desconfianza entre todas las partes implicadas es de tal nivel, no se solventa en 15 días. Va a tomar mucho tiempo y, por lo tanto, va a requerirse que ese alto el fuego se convierta en permanente. Pero sigue habiendo elementos muy, muy preocupantes. Una guerra absolutamente inhumana en Líbano, donde se está aplicando la misma estrategia militar y política al sur del Líbano que se aplicó a Gaza, para que no puedan sus habitantes volver nunca a esa tierra. Un estrecho de Hormuz que está bloqueado. Y esto tiene unos impactos muy, muy grandes en no solamente en el precio de la energía, en los fertilizantes, por ejemplo, que son fundamentales para la producción de alimentos. Imagínense la situación en África, por ejemplo, con este incremento de precios de los fertilizantes, porque es un sitio donde la seguridad alimentaria siempre es muy, muy frágil. Y, por lo tanto, son situaciones muy complejas que todavía van a durar bastante tiempo.
És el ministre José Manuel Álvarez, a qui agraïm avui que ens hagi atès els micròfons del suplement. Moltes gràcies, una abraçada, que tingui bon dia, ministre.
Moltes gràcies, muchas gracias.
5 minuts per arribar a un quart de 10 del matí. Tertúlia amb l'Eduard Voltas, l'Olga Ruiz i l'Antoni Xalong. Bon dia, bona hora a tots tres.
Bon dia.
Què tal, bon dia.
Sentíem amb algunes dificultats de comunicació a les paraules del ministre Álvarez amb aquesta connexió telefònica. En qualsevol cas, important avui sentir el ministre tenint en compte doncs, la detenció d'aquests dos ciutadans, un d'ells d'origen palestí, amb passaport doble nacionalitat, sueca i espanyola, i amb totes les gestions del ministre per intentar alliberar-lo i que sigui retornat a casa, que és a Catalunya, que és on resideix, una nova flotilla que va sortir fa 3 setmanes i que s'ha vist interceptada en aigües internacionals a Grècia per als israelians, enmig de tot aquest clima en què Trump cada dia es desperta. Ahir eren aranzels, avui són aquestes tropes que retira d'Alemanya, 4.000 soldats nord-americans que diu que se'ls torna a emportar cap a casa, i a tot això, Álvarez, que no veu de cap manera el final d'aquesta guerra a l'Iran. Qui vol començar? Va.
No sé.
A mi?
Antoni, vinga.
Vinga, Xalong.
A veure.
Trenca el gel, va.
Vinga. M'ha fet molta gràcia aquesta afirmació del ministre Álvarez, que diu que la política exterior espanyola és coherent al llarg del temps. Home, és una afirmació sorprenent, perquè la política internacional espanyola no és gaire coherent en el temps. Si entenem per política exterior, per exemple, la que feia el president Aznar o la que feia el president Rajoy. Per tant, tant en aquell cas com ara, la política internacional a Espanya està regida per la política interna. Segons els interessos interns, hi ha uns determinats posicionaments externs. I, evidentment, estic segur que si el Partit Popular estigués al poder, doncs la política exterior seria diferent. Per tant, la coherència d'Espanya com a tal en política internacional és més aviat escassa. D'altra banda, ell ha fet, només s'ha referit a que havia signat en Brasil un memoràndum per demanar la llibertat d'aquestes dues persones que han estat detingudes, però s'ha oblidat de dir que al costat del Brasil són signants d'aquesta queixa països tan garants dels drets humans com Turquia, o Líbia, o Pakistan, o Colòmbia, o Bangladesh. Vull dir, donar lliçons en política internacional quan els teus aliats, per exemple, ahir van reprimir la manifestació de l'1 de maig, a Istanbul, i van detenir 600 persones, has de vigilar una mica, perquè és difícil donar lliçons sobre drets humans segons quins aliats tens. Per tant, jo diria que la política internacional no és coherent, és variable i està en funció de la força política que hi ha al govern. És coherent la política exterior francesa, que ha tingut totes les derives possibles. Hi ha hagut la dreta, hi ha hagut l'esquerra, i ara hi ha un pretès centre, i la política internacional ha estat estable. Ho ha estat al Regne Unit. Però Espanya no té una política internacional, entre altres coses perquè Espanya pesa poc en la política internacional. I, d'altra banda, té amistats curioses, jo diria que algunes perilloses, i jo també demano al ministre Álvarez si no té una certa sensació de soledat, perquè cap estat europeu ha signat aquesta protesta.
Olga.
Sí, per començar, partint del que ha dit l'Antoni, és cert, òbviament, que la política internacional del nostre país es regeix en moltes ocasions pels interessos domèstics, i és cert que quan la política domèstica doncs té greus problemes per subsistir o es troba amb obstacles per part de les sensacions del possible electorat, doncs has de tirar d'allò que et pot funcionar. Però també això ha passat sempre a Espanya, depèn dels interessos d'un o unes altres forces polítiques, però també és cert que en aquest cas les decisions preses coincideixen, diria que amb la majoria del sentiment, no només de l'electorat possible del Partit Socialista, sinó també d'altre tipus d'electorat. Per tant, crec que l'encert és absolut, i ara li reconeixies, li preguntaves, no?, al ministre Pedro Sánchez, va ser dels primers
que va mostrar la seva negativa. Si ho va fer amb clau interna, més que probable. És una forma de derivar el focus, l'atenció mediàtica i de centrar el teu perfil com un home d'estat, de defensa dels drets humans i que, a més, arrossega doncs, líders internacionals, que és el que ha passat després, tinc la sensació, amb aquest tema, no? Que països que s'havien mostrat tímids amb les seves decisions doncs s'han anat sumant. No dic que sigui mèrit del president d'Espanya, més aviat és de mèrit del president dels Estats Units. Més aviat és de mèrit del president dels Estats Units, perquè si hi ha una cosa que és evident és que a Donald Trump, en aquests moments, el conflicte no li està sortint bé. Jo crec que el ministre Álvarez ha dit coses que són interessants, no? Quan li preguntaves què li semblen les darreres declaracions de Trump, ha dit quines. Suposo que et refereixes a les últimes, no? Jo és que em dedico a fer accions, no a fer comentaris de les opinions, no? I crec que això li està passant factura. L'altre dia, crec que ahir, llegia que aquesta guerra ja està igual de malament considerada que la guerra d'Iraq en el seu pitjor moment, el 2006, i que la guerra de Vietnam. Per tant, al final, aquest ball de declaracions de Donald Trump, que un dia és A, un dia és B, l'altre dia torna a ser A i l'altre dia no se sap ben bé què és, en aquests moments crec que li està passant factura, en contraposició a la imatge, jo crec, reforçada que en aquests moments té el govern d'Espanya respecte a aquest posicionament en concret. I després anem a la flotilla, que té coses també per comentar, clar.
Voltes.
Bueno, el tema de una política internacional estable necessita consentiment intern, diguem-ne, no? Consens de la població. Jo crec que des que Espanya es converteix en una democràcia, fa la transició a la democràcia, hi ha un consens intern que l'aliat és Estats Units. No? És que Espanya ha d'estar alineada amb Estats Units i que també ha de tenir, lògicament, una política europea, de construcció europea, etc. Hi ha tres o quatre principis que sí que s'han mantingut durant el temps. Què passa? Que la disrupció que implica Donald Trump en els Estats Units i en la política internacional fa que el consens intern es trenqui sobre si Estats Units és o no, o ha de ser o no, un aliat. Diguéssim, això no ho ha fet el govern del PSOE. Això no,
ho ha aprofitat.
No, diguem-ne, s'ha produït un fenomen, s'està produint un fenomen que hem de veure si és estructural o si és puntual, si aquesta disrupció de Trump, si això és una cosa que continuarà o no. I aleshores, la gent, si sortim a preguntar al carrer, la gent ja no té tan clar qui són els bons i qui són els dolents. Val? I això ho ha provocat dos personatges que es comporten d'una manera ofensiva per al sentit comú popular, que són Donald Trump i Benjamin Netanyahu. Aquests dos personatges doncs, han fet que el consens intern sobre qui són els aliats d'Espanya es trenqui.
No n'estic tan segur.
Ha passat un any.
S'hagi trencat, perquè, a veure, aquesta mateixa situació es va donar amb la guerra de l'Iraq,
sí,
que Espanya es va posicionar a favor dels Estats Units. En aquell cas es posiciona a favor perquè el president Aznar considera que això és una manera d'estar present a la política internacional i que això beneficia Espanya. Aquest és el seu càlcul.
De menjar a la taula dels grans.
De menjar a la taula dels grans. Després això doncs, li surt malament.
No li acaba de sortir bé.
Perquè no hi ha armes de dissuasió massiva i tot allò, no?
Bé, i l'11M, eh?
Ara, el president Sánchez fa el càlcul de dir: si el meu oponent és Trump, jo em reforço com a polític. I agafo un cert lideratge a Europa, i un cert lideratge amb això que s'està constituint una altra vegada i que ell vol liderar, i que jo crec que és el seu futur polític, que és una coalició dels països no alineats. Dels països no alineats, bàsicament, avui en dia, els països que són contraris a aquesta expansió de la Pax Americana, que ni és Pax, però és bastant americana. I llavors la contraposició doncs, serà aquesta gran coalició, on hi haurà, que és el que intenta fer fa dues setmanes a Barcelona, reunint determinats líders. Ell vol liderar aquest món, que ho té difícil, perquè a Europa, torno a dir, no el segueix ningú. I Europa... clar, els Estats Units havien avisat reiteradament que Europa havia de gastar més en defensa, però això no ho diu el president Trump, això ho havia dit el president Bush, això ho havia dit el president Biden, i Europa deia sí, 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 ja ho farem, sí, sí, ja ho farem. I ara arriba un que ho va i ho fa. I com que està situat al deliri i a la declaració permanent, treu 3.000 soldats d'Alemanya, suposo que traurà uns equivalents d'aquí. El problema és que aquests es retiren, però Europa no té tropes suficients per contrarrestar. Per tant, el flanc europeu, des del punt de vista de la defensa, que ja era feble, quedarà encara més afeblit. I això beneficiarà a Rússia. Però Trump no li preocupa a Rússia, pel que es veu. Llavors, clar, vivim en un món que tot és paradoxal, que tot allò que pensàvem que era estable ha resultat que és inestable.
Jo és que, no és que negui la major, però no crec que l'objectiu de Pedro Sánchez sigui liderar el món, o liderar aquest altre flanc en contraposició al flanc de Trump.
Liderar l'antitrumpisme, potser sí, no? Des d'Europa.
Sí, sí, bueno. Això sí, però sincerament sí que crec que ho fa amb clau molt interna, o que en qualsevol cas el que busca és liderar la imatge.
Això ho ha aconseguit.
Sí, això ho està aconseguint. I de vegades, amb el lideratge de la imatge és més que suficient, encara que no sigui un lideratge real. Entre d'altres coses, perquè després quan això ho teletransportes o ho transportes en clau domèstica, el que veiem són mítings amb eleccions autonòmiques on el claim del míting és no a la guerra. Dius, ostres, però què m'estàs explicant? Quin sentit té el no a la guerra amb unes eleccions d'Andalusia o amb unes eleccions de les que s'han produït recentment? No, quin sentit té? Doncs el sentit és clar. El que fa és aglutinar un sentiment majoritari i un record d'un sentiment majoritari, el transporta al present i et diu, jo estic liderant novament aquest missatge. Haurem de veure si li treu rèdit o no, eh? Jo tinc els meus dubtes, també. Però en qualsevol cas, li ha sortit bé la jugada. El que passa és que jo crec que ell, que no és ni molt menys innocent, té claríssim que no pot liderar realment aquest nivell. Per què? Perquè les correlacions econòmiques a Europa, Espanya no és on ha d'estar, les lluites de poder fan que Europa no ocupi el pòdium, etc, etc, però a nivell d'imatge li està sortint bé.
A veure.
Jo torno a dir que crec que el que està passant és molt profund. O sigui, les polítiques internacionals proporcionen normalment estabilitat psicològica a les poblacions, no?, nacionals. És a dir, la gent sap qui són els bons, qui són els dolents, qui són els nostres aliats, quins són els nostres enemics. Així és com funciona i és com ha funcionat sempre. Eh? No ho estic aplaudint, ho estic descrivint. Val? Una de les funcions que té la política internacional és proporcionar estabilitat i cohesió interna al psicològic. Estabilitat psicològica i cohesió interna a la població nacional. I sí que és veritat que, amb pujades i baixades, a Espanya s'ha construït en el marc postdemocràtic la idea de que els aliats són els Estats Units. Els bons són els Estats Units, diguem-ne, i aquests són els nostres aliats. I Israel és un factor, és un soci a l'Orient Mitjà. Això ha sigut durant 40 anys, 50 anys, ha sigut així. Jo el que estic dient és que aquest consens intern de que Estats Units és un aliat i Israel un soci, val? S'ha trencat. I no s'ha trencat perquè Pedro Sánchez hagi decidit virar. S'ha trencat perquè Israel i Estats Units estan dirigides per dos personatges que, bueno, no voldria gastar paraules gruixudes, però persones que sembla que no hi són totes.
Totes dues escollides democràticament, per
sí,
això,
sí,
eh?
Sí, sí, absolutament. Sobre això cap dubte, però que transmeten la sensació que no hi són tots.
9:23 minuts. Farem una pausa, agafarem forces, perquè ens han portat a esmorzar un tal Eduard Voltes, que ha fet anys aquests últims dies, Eduard.
Ei.
42, no?
Sí, 34.
Molt ben portats.
I un equip de futbol.
Molt ben portats. Després de la publicitat, canviem radicalment de tema, perquè sabeu que aquesta ha estat la setmana de la llengua 3CAT. N'hem parlat de moltes maneres i de moltes vessants diferents. I al suplement ens hem apuntat també aquesta setmana de la llengua fent un experiment. La Marina Laminos ha passat 24 hores a Barcelona parlant exclusivament única i exclusivament en català. L'experiència religiosa, després de la publicitat, ha anat al cine, al teatre, a comprar el pa, a cafeteria, ha agafat un taxi... experiències quotidianes, però única i exclusivament en català, amb el sector serveis, sobretot, que és on a vegades costa que responguin en català. De seguida en parlarem mentre aprofitem per fer sonar el Per molts anys a l'Eduard Voltes. Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
Vine a la sessió informativa presencial de màsters de la Salle Campus Barcelona dijous 14 de maig. Coneix de prop els nostres màsters presencials i online en business, enginyeria de dades, ciberseguretat, gestió de projectes, arquitectura, arts digitals, filosofia i tecnologia. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Amb Lidl gaudeix del Dia de la Mare i digue-li que l'estimes amb un ram tan maco com ella. Només aquest dissabte emporta't els nostres rams de roses, rams de tulipes o variats des d'un amb 99. Lidl, val la pena.
La justícia ha condemnat l'Ajuntament de Vic per exigir massa català als seus treballadors.
Hi ha qui creu que al català li falta poc per passar a millor vida.
Això només forma part d'una ofensiva judicial contra el català.
Però també hi ha qui encara resisteix a deixar que això passi.
Jo sóc la Blanca.
Jo sóc la Mireia.
I som les dues maies que estem darrere de Sos Català.
Molt bé, Ale.
El futbol per ells és una cosa divertida. Si es fa en català, doncs relacionaran més el català amb algú divertit.
Si la gent sabés el que ha costat mantenir aquesta llengua, potser ens ajudarien una mica més.
30 minuts. Català. Punt crític. A TV3 i a la plataforma 3Cat, diumenge a la nit.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Que bo.
Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
Parella, què us podem partir?
I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Ja som 11 milions dels socis del...
Celebra el Dia de la Mare amb un 30% de descompte en tots els bombons i en tota la roba i calçat de dona. Bescanviable en un cupó que et surt molt a compte. Fins al 3 de maig.
Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
Vine a la gran inauguració del nou Conforama Badalona, la teva nova casa. El 7 de maig ho celebrem en gran, regalant 500 euros cada hora només per visitar-nos. Sí, sí, 500 euros cada hora només per visitar-nos. T'imagines el que pots comprar amb 500 euros? Un sofà, un matalàs, un saló. Recorda, 500 euros t'esperen el 7 de maig al nou Conforama Badalona, al Parc Comercial Montigalà. T'hi esperem.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Que bo.
Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
Parella, què us podem partir?
I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Amb el suport de Bon Preu i Esclat, el teu supermercat de confiança.
El suplement, amb Roger Escapa.
Dos minuts per arribar a 2:15 del matí. El suplement tertúlia amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i l'Antoni Jalong. Incorporem també Marina Laminos. Bon dia, bona hora de nou.
Molt bon dia a tothom.
Pregunta. Es pot viure 24 hores a Barcelona només en català? Aquesta és la pregunta que hem fet al suplement a la Setmana de la Llengua i que ha mirat de respondre Marina Laminos. T'has fet un propòsit? Anar a comprar al gimnàs, a fer encàrrecs, a sopar, a treballar, només, única i exclusivament, a Barcelona, en català.
Exacte. 24 hores d'un dia, ja us ho avanço, relativament normal, almenys
més normal possible, compra de la setmana, gimnàs, oci, una mica de tot, un dia també força atrafegat, ara ho veureu. I primer de tot crec que és important situar-nos, perquè ens hem preguntat si es poden viure 24 hores a Barcelona en català. Hi ha diferències, segur, segons el barri en què fem aquest experiment. Per tant, en el meu cas, hem començat aquest dia al barri on visc, que és el barri de Sants, però també hem anat passant doncs, pel centre de Barcelona, per la zona una mica més alta, voltants de Catalunya Ràdio. Per tant, un dia doncs, relativament normal per Barcelona, parlant només en català. Es pot viure 24 hores sense canviar d'idioma? Doncs el dia comença al barri de la Bordeta del districte de Sants-Montjuïc. 10 del matí, anem a fer la compra de la setmana, però abans a buscar alguna cosa d'esmorzar.
Hola, bon dia. Una pregunta, teniu entrepans amb pa integral?
No, dos petits no.
Tenim baguette?
Ja, no tenim baguette gran integral.
Ah, sí. No pateixis. Fes-me un entrepà de fuet petit per emportar, si pot ser.
Claro.
Amb pa amb tomàquet?
Val. Et poses
sí, sisplau. 2,80 m'has dit, no? Gràcies. Doncs tenim l'entrepà de fuet i ara el cafè amb llet l'anirem a buscar a una cafeteria d'aquestes d'especialitat. Hola, bon dia.
Hola, buenas.
Una pregunta, què és el flat white?
És un cafè con leche però con doble de cafè. O sea, te pongo
d'acord.
Que te carga un shot y bueno, está buenísimo.
D'acord, doncs si me'n pots fer un petit, sisplau. Gràcies.
Ja l'he provat per primera vegada i ja no he tornat a canviar més. M'agrada molt.
Gràcies, bon dia.
Adéu.
Adéu. Que hem vist diverses coses, eh?
M'hi he trobat més d'una vegada. Sí que és veritat que l'entrepà de fuet el vaig fer en català. Sense problemes el vaig poder demanar. La cafeteria d'especialitat ja és més complicat, però m'hi he trobat més d'una vegada al llarg del dia que si mantens el català, si no canvies al castellà, doncs d'alguna manera t'atenen en castellà, però arriba un moment que fan l'esforç també de canviar d'idioma, com és aquest cas en una cafeteria d'aquestes d'especialitat que, vaja, a Barcelona n'abunden, eh?
Vosaltres tres us manteniu amb el català quan us contesten, quan us responen en castellà?
Jo sí.
Sempre?
Sempre és molt dir. Alguna vegada...
La majoria de vegades, d'acord. Antoni.
I en la gran majoria de vegades només faig una excepció quan és una persona gran d'immigració recent.
Mm-hmm.
És a dir, d'immigració espanyola no canvio mai. I amb immigració recent, si la persona és gran... barrejo per ajudar, diguem-ne.
I tu, Olga?
No.
Tu sí que canvies.
Jo canvio.
Tu canvies al castellà.
Sí.
Va, que és el canvio, que fa canvio. La majoria
sí.
De catalanoparlants.
I de fet...
Tu creus que el fet de que tu ets castellanoparlant o ets castellanoparlant a casa o no? En la intimitat?
Depèn amb qui. Ah, bueno, a casa sí. A casa sí. A casa amb els pares, amb la parella, soc castellanoparlant, sí, sí. Mm-hmm. Amb les meves nebodes ja no. Perquè la meva germana i el meu cunyat van fer una en català i una en castellà, i llavors jo parlo amb elles en català, però... I amb amics, amigues, depèn... Tinc allò tan antic, depèn l'època en els que els vaig conèixer i en quin idioma els vaig conèixer, doncs l'acabo mantenint. De tota manera, i abans d'avançar, sí que vull fer un comentari, perquè de ben segur totes les preguntes que avui ens farem, jo respondré de forma... que no m'agradaria ser hipòcrita. Vull dir, jo crec que és important no ser hipòcrita en aquesta vida. No? Jo podria venir aquí amb aquesta taula i començar a dir que el català està fatal i entre tots hem de fer... Escolta'm, seria d'una hipocresia absoluta perquè jo no ho faig. I ahir, quan pensava per què no ho feia, no he trobat respostes. I us ho dic de veritat. És a dir, jo al meu Instagram, per exemple, la majoria d'escrits que poso els poso en castellà, directament. Jo... quan entro en una botiga, i ara això que diré és encara pitjor, i ja veig que la persona de la botiga, potser que m'ha d'atendre, no és d'aquí, per les seves faccions o pel que sigui, directament li parlo en castellà.
Això és un prejudici, a vegades.
És un prejudici, absolut. Jo vaig a comprar un llibre, sí que llegeixo en català, però d'entrada, la meva primera opció és... El teniu en castellà? Per tant, i no hi ha una explicació, perquè jo sóc filla de la immersió lingüística, els meus pares ja ho sabeu que no són d'aquí, però jo he estudiat un català perfecte, i aquella excusa que he posat durant molts anys, que m'ha servit i m'ha anat molt bé, que és. Home, clar, és que al començament jo sempre he tingut aquells dubtes de que no acabo de parlar bé el català i llavors sempre sortien els polis de la llengua, no?, que t'acaben dient això està malament, això no es diu així, quina barrabassada, llavors t'acabes tallant. M'ha servit durant un temps, però també us dic que actualment és absolutament absurda. És a dir, no trobo una explicació lògica per no utilitzar de forma més constant el català.
Què li diries, Eduard, a la Olga amb aquesta explicació tan sincera?
Bueno, no li diria res. Jo diria que la llengua té a veure amb els mecanismes més profunds del cervell. I per tant, òbviament es poden prendre decisions, es poden, per convicció, per política, etc, pots canviar, però no deixa de ser un esforç. És un esforç. I, per exemple, quan tu has conegut algú amb una llengua, canviar de llengua, diguéssim, és un esforç, etc. Val? Per tant, res a dir. És a dir, simplement, el que li diria a l'Olga és el que diria a tothom. El català, en els pocs 25 anys, s'hi juga la vida.
Absolutament.
Val? S'hi juga la vida. I això no havia passat en molt de temps. Val? I probablement és la primera vegada que passa que el català s'hi juga la vida en una generació. I, per tant, o prenem una decisió profundament política a cadascun de nosaltres i creuant els dits perquè els vots facin que els que governen també l'aprenguin, val? Però o prenem aquesta decisió profundament política a cadascú de nosaltres o el català se'n va a la merda.
Tenim l'entrepà de fuet, tenim el cafè amb llet. Marina, com continua el dia?
Panxa plena. Aprofito per passar el matí fent la compra de la setmana, uns quants supermercats dels que tots coneixem, eh? Però també a diversos comerços del barri.
Salmó, te pones dos fritos?
No, és solamente la cola de rato.
Hola, vaig jo. Em podries posar un grapat de musclo, sisplau?
¿Dónde te pongo?
Un grapat. Posa'n una mica més.
¿Llevas la aplicación?
No la tinc.
18,54.
En efectiu et va bé?
Va.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
Adiós.
I del supermercat cap a la carnisseria del barri.
Volia alguna hamburguesa.
Tens de pollastre amb una miqueta de sal, de pollastre amb espinaques, de vedella amb una miqueta de sal i amb all, julivert i pebre.
Doncs mira, jo crec que demanaré un parell d'hamburgueses de pollastre.
Sí, 23.
Gràcies.
Molt bé.
Bon dia.
50% d'èxit aquí, eh?
Sí, sí, m'ha sorprès.
On era això? Quin barri era?
El barri de la Bordeta de Sants. Els supermercats que tots coneixem, a molts d'aquests supermercats, directament a l'hora de demanar musclos, doncs sí que m'han entès en català, però la resposta no l'he rebuda en català, malgrat...
Un grapat, tu també.
Un grapat de musclos.
És indeterminat.
Suposo que us passa, no?, que per l'accent de la persona distingiu, per exemple, aquesta carnissera, no?, al final era clarament castellano parlant a casa, val? És un tipus de català que se sent molt a Barcelona i que fa molt Barcelona, diguem-ne, val? Perquè és el català dels que l'han après i dels que l'utilitzen amb una gran fluïdesa, però amb un accent, diguéssim, que bueno, pues que es nota, no? Es nota que a casa no tal.
I després de les hamburgueses arriba l'hora del cibulet, que és un ingredient que la meva cuina és...
Un moment, tots sabeu què és un cibulet o no?
Sí. És allò verd.
Sí. Exacte. Sí, però
que em posen a tot arreu, quina sí. Estic part.
Què queda per fer bonic?
El bocat no, i cibulet.
No, és que a tot arreu. La Marina és fan del cibulet.
Soc fan del cibulet,
faig
un pad thai, i per mi el cibulet és imprescindible, perquè li dona aquell toc de ceba, però una mica dolça, i a mi m'agrada molt cuinar amb cibulet, el que passa és que no el trobo mai. El lloc és molt difícil de trobar.
La cosa anava de llengua, no anava de cuina, eh? Però bé, endavant, amb el cibulet.
Més difícil de trobar encara si ho intentes en català. Per mi aquí arriba el titular del dia.
Home, a veure, clar, entre grapat i cibulet,
però
Marina...
Moment, com es diu cibulet en castellà?
Ara
no.
Vale.
No, un moment. Ho sabeu com es diu o no?
Cebolla tierna, no. Casi, no.
Cibuleto.
Cibuleto.
Com es diu?
Per mi el titular del dia és... Cibulet, me pierdo.
Sí. Una pregunta. Teniu cibulet?
Cibulet. De pierna.
Cibulet.
Cebollino.
Cibulet.
No me queda.
Lo tengo normalmente acá arriba.
Ah.
Ah, llàstima.
De moment no hi ha hagut sort amb el cibulet. Ho continuarem intentant.
Bona, digues.
Teniu cibulet?
Tenim cibulet, en podem tenir, però per encàrrec.
Val, no, no patiu. Cap problema. Una pregunta, teniu cibulet?
Ja, val.
Ah, sí, perfecte. Perfecte.
Targeta client?
No.
1,49. I el xiquet?
Però
gràcies.
Vas tenir premi.
Vaig tenir premi.
Al final, a la tercera, te'n va sortir.
Cebolino, eh?
Cebolino.
Cebolino.
Cibulet.
Igual, cibulet.
Cebolino, cibulet.
Home, cebolino en català no és.
En castellà i en català, cibulet.
Igual. Com si fos francès.
Exacte. Exacte. Tenim el cibulet, el tenim en català, tenim la compra de la setmana, tot això fins aquí al barri de la Bordeta. A mig matí, amb aquestes gestions ja fetes, agafo l'autobús cap al centre de Barcelona, zona Plaça Catalunya, universitat, per fer uns quants encàrrecs per casuístiques de la vida. Tenia uns bitllets de República Dominicana que volia canviar a euros.
Els típics bitllets de sí. República Dominicana.
Sí, tots tenim allà.
Casuístiques de la vida.
Un dia normal.
T'aixeques al matí i dius, què em faig ara d'uns bitllets de la República Dominicana?
Exacte, i vaig pensar, doncs és un grandíssim dia per anar al centre de Barcelona, alguns d'aquests establiments de canvi de moneda que tant abunden al centre, a veure què passa. Va, doncs som-hi.
Hola. Pares a Plaça Catalunya? Hola. Tinc uns bitllets que crec que són de República Dominicana. És per saber si es pot fer el canvi a euros.
¿Necesitaría verlos?
Sí.
No, lamentablemente no los podemos recibir.
¿Por qué?
No solo la edición que me deja recibir.
D'acord. Gràcies, de totes maneres. Bé, doncs sembla que de moment no em poden canviar els bitllets i tampoc no em poden atendre en català. Per tant, ho tornarem a intentar, en aquest cas, a la sucursal del meu banc. Mira, tinc uns bitllets
sí.
que són de República Dominicana.
I... Moneda extranjera. Eso es al lado. Saliendo a la derecha, pasando el hotel.
Perfecte. Gràcies. Tercer intent.
Hola, bon dia.
Mira, tinc uns bitllets que són de República Dominicana. I vull saber si es podrien canviar a euros.
De República Dominicana no en canviem nosaltres.
Hi ha algun lloc on en canviïn? Saps què hauria de fer?
Pots preguntar a les Rambles o a la Catedral, que sé que hi ha cases que canvien més monedes que nosaltres.
D'acord, cap problema. Gràcies igualment.
A la tercera entitat bancària sí que et van respondre en català.
Exacte, van respondre en català, no em van poder canviar els bitllets, però sí que és veritat que en aquest sentit, doncs, a la tercera, però va anar a l'avançuda. Què més faig quan tinc un dia...
La teva, no diguis quina és, però d'on ets client et van atendre en castellà, no?
Sí, era una oficina que hi havia allà al costat on es podien fer gestions, a l'oficina bancària, no es podien canviar els bitllets, era allà al costat, però sí, em van atendre en castellà.
Més coses que has fet, va, a Barcelona.
En el gimnàs, òbviament, un dia normal havia d'anar al gimnàs, vaig reservar una classe, 2:45 de la tarda, no hi ha manera de saber de dir prèviament si aquella classe serà en català o en castellà. Abans del gimnàs, doncs, vaig fer parada a una llibreria del centre de Barcelona.
Hola, bon dia.
Estic buscant el llibre del Joan Anton Català, de l'Eclipsi del segle.
Sí, ara llibre... no el tenim. Està sobrit.
D'acord.
A veure si surt alguna que tingui.
Èxit absolut de Joan Anton Català. Encara tinc mitja horeta abans d'entrar al gimnàs. Em ve de gust una aigua amb gas. Ja us avanço que és força difícil prendre alguna cosa al centre de Barcelona en català.
Hola, bon dia. Una aigua amb gas per prendre aquí, me la podries posar?
Algo más?
Ja estarà.
¿Te pongo hielo?
I llimona pot ser també?
Algo más?
Ja estarà.
I ara sí, amb l'aigua amb gas, cap al gimnàs. Amb incertesa, perquè és veritat que és un gimnàs on hi vaig sovint, de tant en tant he fet alguna classe en català, és cert, aquesta setmana mateix, doncs alguna virtual en aquest cas ha estat en català, però, com us deia, no es pot saber prèviament l'idioma de la classe, tot i que a la recepció fixeu-vos com m'atenen.
Hola, bon dia. Una pregunta, em podríeu mirar si el cap de setmana puc anar a algun altre gimnàs?
Sí, de fet sí.
Sí?
Uh-huh. No cal, però més que res, perquè com aquest tanquem per la tarda...
De setmana no, que treballes, Marina.
Sí, sí. Hola. ¿Preparadas? ¿Preparados? ¿Empezamos? ¿Vamos al bíceps? ¿Un minutito? Se quedan 10 segunditos, banco. Gracias por venir, chicas, chicos, una vez más. Que tengáis muy buena tarde, buen entreno...
Suar, s'ha suat. En castellà, això sí.
Has esuat.
De les cançons que sonen als gimnasos, i ja en parlarem un altre dia, també.
Sí, ni català ni castellà.
O sigui, la classe dirigida... O sigui,
que hi aneu.
Sí, la recepció era en català, però la classe dirigida en castellà.
Exacte, sí que és veritat que he de dir que d'altres vegades puntualment he fet alguna classe en català, però vaja, que prèviament no. Vaig arribar i vaig dir, veure què em trobo, va ser en castellà.
Bueno, voleu dir alguna cosa?
De moment, home, sí, podem començar ja amb la sociolingüística o no?
Sí, podeu, sí. I tant.
No, home,
sí,
anem. Fixa que fins ara, no sé si ara em desmentirà, però fins ara ningú li ha dit en castellano, entens? Mm-hmm. O no t'entiendo, val?
I vas trobar gaire amb això, Marina?
No, de fet vaig fer un experiment, perquè no sé si ho compartiu, però les vegades que m'he trobat en aquesta situació d'haver de canviar de llengua obligatòriament és quan dic números, per exemple, quan has de dir la targeta client, el DNI, el número de telèfon, i també hi arribarem, perquè hi ha un tema també aquí amb el cafè amb llet, amb gel, que aquí a vegades sí que costa una mica més. Però més enllà del cibulet, he de dir que, tot i que no t'atenguin en català, no em vaig veure forçada a canviar d'idioma.
Les reaccions antipàtiques o agressives són una minoria. I ho dic per... No ho dic per rebaixar el problema. El problema és grandíssim. Ja he dit de què va el problema abans. Va de supervivència. Ho dic perquè la gent no tingui por de no canviar de llengua. Perquè no et trobaràs una reacció agressiva en el 90% dels casos. Et trobaràs una conversa bilingüe, o et trobaràs una persona que canvia de llengua perquè tu li has parlat en català. Mm. Aquesta és la veritat.
Clar, això depèn molt dels contextos, perquè Barcelona és una realitat sociolingüística molt determinada, on la llengua s'utilitza el 25%, una cosa així.
No arriba ja.
No hi arriba, com a primera. Però clar, si jo... Això, aquest experiment a Lleida... Seria una mica diferent.
Clar. Jo crec, de tota manera, que ara esteu reflexionant sobre alguns aspectes que són importants. Primer, adonar-nos-en de la magnitud de la tragèdia, que és més de la que tu creus quan parles en castellà. Uh-huh. i estimes la llengua catalana, en aquest cas. Vull dir, clar, tu fas amb una naturalitat des del no perill. Des del no perill.
Des del privilegi.
Des del privilegi. Uh-huh. I llavors, del coneixement de les dues llengües, i bé, jo les vaig utilitzant com bonament vull. No com bonament puc, com bonament vull, perquè és una decisió personal. Uh-huh. Al final és un tema també d'activisme, en certa forma, no? Però sí que crec que des d'aquest privilegi que deia l'Eduard, faria una distinció entre dos estils de persones totalment diferents, no? Aquelles que els hi és igual i aquelles que sí que tenim un sentiment de pertenença, un sentiment d'identitari inclús amb la llengua i amb la cultura catalana, tot i que les nostres famílies siguin d'unes altres cultures, no? I aquests que ens situem aquí, crec, primer, que és responsabilitat nostra i especialment nostra també, perquè hem de fer aquest esforç de lluitar per parlar en català, i això sí que ho crec fermament, i mireu que no ho faig, però sí que tinc un replantejament sobre què és el que hem de fer. I després hi ha una cosa que s'està repetint al llarg d'aquesta conversa que és molt important, que és la sensació de posar en perill una llengua. Jo crec que aquí coincidirem tots aquells que estimem no només la nostra llengua, sinó en general la literatura, la cultura, el que sigui, no? Per tant, crec que si sentim que hi ha aquesta amenaça real, com s'està constatant amb les dades, sí que començarem a fer un canvi. Mm. Des de la responsabilitat i des de l'amabilitat, també. Mm. I crec que això és molt important.
Marina.
Exercici fet, pujo a un taxi i cap a la ràdio.
Hola. Diagonal 614, pot ser?
614.
És Catalunya Ràdio, gràcies. Quina calor.
Una mica. 24.
Graus?
Sí.
Déu-n'hi-do. Aquí, perfecte.
Què serà, targeta o
efecte? Targeta. Gràcies.
La còpia la voldràs?
No caldrà.
Taxista català.
Que vagi bé el dia. Compra ràpida d'alguna cosa per menjar.
Sí.
Una pregunta, teniu hummus?
Sí, ja està aquí darrere.
És que em sembla que algun dia l'havia vist.
Sí.
És la tiradeta, això. Ah, molt bé. Gràcies.
Camperari?
No en tinc.
3:22, tot bé.
Gràcies.
A tu.
Passem també un segon per la farmàcia.
No, seria cada 12 hores, però això no ho podem donar sense recepta.
D'acord. M'has dit dos al dia.
Sí,
màxim.
Millor és un. Uno cada 12 hores, vale? Dos al dia.
Moltes gràcies. Que vagi bé. El taxista en català, comentàveu, era un dels dubtes que tenia a l'hora d'agafar el taxi, perquè sí que és veritat que...
Bueno, ni a que no saben ni on van. Que diuen, ni com s'hi va. Diu, home, vostè és el professional. No em faci dir a mi com s'hi ha d'anar.
Bé, a taxi agafat, vaig menjar alguna cosa, vaig passar també per la farmàcia. Com us deia, el gran debat també, què passa amb aquests cafès que no són només cafè amb llet?
Un cafè amb llet de cibada i amb gel per emportar, pot ser?
Tu també, Marina, posant-ho fàcil, eh?
Ahora me traen el hielo, ¿vale? 2,15. ¿Tarjeta?
Sí.
Escolta, cadascú té els seus gustos, em van entendre perfectíssimament. Sí que és veritat que de vegades no és així. En aquest cas, cafè amb llet, amb gel, de cibada perfecta, energia recarregada, piles, i al vespre doncs tenia un partit de bàsquet i vaig sovint, en aquest cas, a un poliesportiu de la zona entre Gràcia i Horta-Guinardó. Partit de bàsquet amb amigues, eh? Tampoc no ho penseu.
10 minuts!
Us sembla bé? Que hagin marcat només aquí, no hi ha prou.
No demaneu pel resultat, però sí que és veritat que si parla en català i en general la llengua habitual i que fem servir com a mínim en aquest context concret, també us dic, amb un grup d'amigues, doncs és el català. Més enllà del resultat, surto amb molta gana, anem acabant aquest dia, aquest repte de 24 hores parlant en català a Barcelona. Molta gana i una reserva també al restaurant de confiança del barri de la Bordeta per sopar.
Tenim una reserva per dos.
Mira, ell i el meu company et puc sentar.
D'acord, gràcies.
Deu, vale, tanquem a les 11. Tenim compte que tenim una horeta, vale? És Marina?
Exacte.
Vale, tenim cargols, molletes d'Argínia.
Pa amb tomàquet.
Molt bé. Doncs ara mateix us porto.
Cafè?
Per mi no.
¿Cómo quieren que les porto? ¿Todos juntos?
Sí. Sí.
Perfecto. Aquí teniu.
Us som-hi? Adéu, gràcies.
Adéu. Bona nit. Adéu,
suposo que va sopar caragols.
Jo prenc nota que al matí va al gimnàs i a la nit juga a bàsquet.
No.
Sí, sí, hi ha gent que realment compensa. Jo crec que va fer més activitats de les que entre, fa un dia normal.
Llavors, l'estadística diria que entre ella i jo, entre els dos, un al matí i l'altre al vespre.
I jo us miraria.
Em deixes fer una reflexió més dura, diguem-ne? Jo volia cridar l'atenció sobre la violència que significa estar en el teu país i a la teva ciutat i entrar en una botiga amb aquell dubte de si m'entendran, no m'entendran, en canvio ja directament de llengua, veig que m'entén però no m'acaba d'entendre bé, tal. Aquest petit patiment diari és una violència. Una violència que un italià no passa per aquesta violència a Milà, un francès no la passa a París, un espanyol no la passa a Madrid...
Un espanyol no la passa a Barcelona.
I tampoc la passa a Barcelona, efectivament. Llavors, estem sotmesos a una violència quotidiana, val? Invisible, perquè no totes les violències són visibles, però hi ha aquesta violència lingüística. I no sé fins a quin punt els que no la pateixen són conscients de com la patim els que la patim.
A tu et sembla just, Olga, que l'Eduard faci servir la paraula violència per parlar de llengua? Em sembla exagerat.
M'ha deixat una mica tocada, la veritat.
Jo ho sento com una violència.
M'ha deixat una mica tocada. El que passa és que, clar, jo vull que els nivells de responsabilitats siguin equilibrats. És a dir, nosaltres, com a ciutadans catalans que no fem un ús del català quotidià, tenim la nostra responsabilitat, però també la tenim com a consumidors, ens ho ha demostrat la Marina, i també la tenim amb aquelles coses que són identitàries catalanes a les quals, amb les quals no som tan crítiques. Posem una roda de premsa del Barça. Posem declaracions de jugadors del Barça que guanyen una pasta i que poden tenir un professor privat de català des de les 8 del matí fins a les 10, m'és igual. I jo no veig tampoc que siguem tan crítics quan jugadors que porten mitja vida aquí a casa nostra...
No,
ho dic per tu ara, Eduard, no ho dic per tu. No han après a dir ni una paraula en català més enllà del bon dia, bona tarda, i adeu. Per tant, m'agradaria que la responsabilitat fos absolutament compartida i que cadascú de nosaltres almenys poguéssim exigir també, igual que exigim a les persones, diguem, normals, de peu, aquells que representen un club, per exemple, aquells que representen una identitat catalana, que parlin l'idioma de la...
Jo crec que hi ha una altra violència que també hauríem de destacar avui. sobre el tema de la llengua, que és la voluntat manifesta i política de trossejar-la. I això, clar, és molt diferent si el teu mercat són 6 milions de persones...
Ara.
...que si dius, no, el català que es parla a València no és català... Llavors, tu vas trossejant, i això jo crec que és una violència enorme... que ha estat propiciada per l'Estat i per determinades forces polítiques...
Ciutadans.
I el PP.
I però Vox. Ciutadans va ser el primer que va començar a parlar en castellà al Parlament de Catalunya que va assenyalar, d'alguna manera... no, és que jo crec que té una responsabilitat molt alta amb la situació del català, perquè d'alguna manera els Ciutadans el que va aconseguir, i va quallar bastant aquesta idea, és que va vincular llengua amb independentisme.
Sí.
I això és un terreny perillosíssim que en alguns sectors va calar.
Per tant, hi ha una defensa al Principat de Catalunya, hi ha una defensa al conjunt dels països catalans, que és un terme que ara hem decidit que no l'utilitzem, però que és una realitat lingüística i cultural que hauríem de defensar molt més. I després, clar, cadascú veu això segons... Jo visc en un entorn catalanoparlant, llavors, i en una ciutat on tu pots fer tota la vida en català, sense cap problema, i m'he trobat molt poques vegades amb hostilitat, però quan et trobes amb hostilitat és horrible.
Breu, sisplau.
És que hi ha l'obligatorietat legal i l'obligatorietat fàctica. És a dir, quan una persona arriba a Itàlia, té l'obligatorietat legal i l'obligatorietat fàctica d'aprendre l'italià. Val? I a França, igual. I a Anglaterra, igual. I a Alemanya, igual. I a Espanya, igual. A Catalunya, no. No hi ha ni l'obligatorietat legal ni la fàctica. Pots viure en castellà a Catalunya.
No tinc cap ganes de portar la contrària a l'Olga Ruiz i amb el que ha dit dels futbolistes té tota la raó del món. El que passa és que avui coincideix amb un cas excepcional, que és José Mari Vaquero.
Vaquero.
Que segur que sentireu que us sentireu interpel·lats per la seva història, perquè segur que és un mite de molts de vosaltres. I ens ha explicat això amb aquesta conversa, que no va de llengua, va de la vida de Vaquero i de tota la seva història futbolística i personal, sobretot, perquè es va criar amb una família d'11 germans. Però sobre com es va adaptar a Catalunya, explica això. Com el vas aprendre, tu, aquella època, el català?
Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe, posava sempre Catalunya Ràdio, la veritat, i escoltava i repetia. Avui farà bon temps. El Barça ahir va guanyar, però va jugar malament. I repetia, i a partir d'aquí també, en general, a los periodistes d'aquella època, jo sempre els deia, escolta, pregunteu en català, però jo contestaré en castellà. Però aleshores també és un exercici, no? I aleshores també parlo basc, aleshores... també Catalunya, és a dir, és entenc perfectament que és el sentiment de país o nacionalitat o el que vulguis sense parlar de política, entenc perfectament i vaig entendre que realment era part de la meva integració.
Quin bon tio el Vaquero i que bé que ens ho vam passar. Quin somni fet realitat haver-lo conegut, la veritat, perquè és encantador.
La vas fer a Sitges, l'entrevista.
A Sitges, a Sitges només hi vaig per entrevistar futbolistes. No, vam quedar a un hotel. Vam quedar a un hotel, però tot aquella fornada del Dream Team s'ha doncs instal·lat a Sitges. Crec que hi va anar també Van Gaal, aquella època Romario, i l'Eusebio també el vam anar a gravar l'any passat a Sitges.
Sitges i Castelldefels és territori de...
Jo crec que Castelldefels és el territori més actual. Castelldefels, Gavà, Sant Just, fins i tot. Sí. Però tot aquell univers Dream Team i després tota l'època Van Gaal que ens podríem haver estalviat, digues.
No m'has portat la contrària en cap moment, eh? No, vull dir, voluntat. No. Voluntat absoluta i ganes. I possibilitats, perquè ells no han d'aixecar-se de 6 del matí.
Tinc la publicitat que m'està arribant.
I una altra cosa, que les lleis que tenim es compleixin, es facin complir i s'inspeccioni.
Gràcies a tots tres. Gràcies, Marina.
A vosaltres.
Ara tornem amb la Maica Navarro.
El suplement, amb Roger Escapa. Sorprendre-la, triar-la, planejar un dia només per ella. Això també és regalar, perquè compartir és la forma més bonica de celebrar. I regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. Aquest 3 de maig, Dia de la Mare, al Corte Inglés, a la botiga, web i app.
Jo sóc el Roger Coma i et prometo una cosa. Si vius a Catalunya, aprendre català et farà la vida més fàcil.
Com em diu?
Jo em dic Juliet. D'on ets?
Jo sóc xinesa.
Jo sóc del Marroc.
Càpsules que t'ajudaran amb el català.
Sí, ara a casa practico amb Català Fàcil.
Benvinguts a Català Fàcil. Troba-ho al 3Cat Campus i a les xarxes socials.
De tot arreu t'expliquen sempre el mateix. Però Navarra és aquell lloc que ens recomanen Fluixet. Tu vés-hi i no ho expliquis gaire. Boscos, rius, pobles, gastronomia, gent i paisatges que ve de gust quedar-te'ls per tu per sempre. Entra a visitnavarra.es i cuida el nostre secret.
A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
Roger de Gràcia, Assumpta Serna, Elisenda Roca i el poeta Mario Obrero a Col·lapse, amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El Firmament, de Lucy Kirkwood i protagonitzada per Sílvia Abril, arriba al Teatre Nacional de Catalunya. El 1759, 12 dones són cridades a decidir sobre la vida d'una altra. Un judici intens, ferotge i ple de contradiccions. En el retorn del cometa Halley, com ens veuran les dones del futur? El Firmament, del 6 de maig al 14 de juny al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
Som 3Cat.